5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'equip tècnic habitual, encapçalat avui encapçalat pel Marc Pujol, perquè el Toni Olivella té altres quefers, però també vindrà a ajudar-nos. I la Goretti Martínez, que ja sabeu que quan s'acaben totes aquestes explicacions i elucubracions que faig sobre aquestes 5 efemèrides que centren en el programa, doncs agafa les meves intervencions, les talla, les penja en la pàgina web de Ràdio Vilafranca i així vosaltres les podeu sentir quan us vingui de gust i com us vingui de gust. Però ja sabeu que també quan comencem amb una cançó que ens parli de records, que ens parli de coses així, d'aquestes efemèrides i tal. I avui hem trobat una cançó, perquè ja hem de començar a buscar, ja fa temps que ens belluguem per aquí. Hem trobat una cançó d'un grup català que va fer furoll el seu dia, el Falsterbo 3, que porta com a títol Records. I hem dit, doncs, ja que fem un programa de records històrics, doncs posem aquesta cançó. I, per tant, començarem amb Falsterbo 3, Records.
Desperta aquesta nit, el meu amor era en mi. Parlava coses molt dolces i m'orientava si em perdia.
Cada detall, una carícia, cada carícia una arribada por.
Arribada, 24 d'abril de 1521, el dia que a la localitat castellana de Villalar són executats els caps dels comuners, els senyors Maldonado, Bravo i Padilla. Un moviment, els comuners, que ha començat o que va començar en morir Isabel la Catòlica i agafar la regència Ferran el Catòlic, que va intentar aplicar els principis que funcionaven a la corona d'Aragó. A Castella, diríem, manaven els grans, els poderosos i tal, la reina i el rei, doncs, més o menys feien un paper secundari, i el Ferran va aconseguir que ell, pues, tirés endavant amb tot això i, per tant, generés dintre de la gent d'allà, perquè bàsicament el que va fer el Ferran, una de les coses que va molestar més a Castella, és afavorir el comerç de la llana, el comerç de la llana d'ovella, en brut, diríem, sense filar. I, clar, tot el sector de les filatures i el sector tèxtil que estava començant a desenvolupar-se a Castella, doncs se'n va anar a Norris o van intentar que se n'anés a Norris. I la gent, doncs, es va revoltar. Va ser una mena de moviment antifiscal, per dir-ho d'alguna manera, que es va tenyir com de resistència a l'autoritat, de resistència al rei, agreujat per una sèrie de coses que ara, en tot cas, comentarem. La principal d'elles, no cal dir-ho, és l'arribada d'un rei estranger. És a dir, quan mora Felip el Formós i Ferran el Catòlic passa a ser regent, ha de venir el Carles, el net dels Reis Catòlics, que està al centre d'Europa, i ve cap aquí. L'arribada d'aquest rei estranger, que a més no parla castellà i a més dona als estrangers, els hi dona el govern i deixa que siguin ells els que manin i elimina tota la política d'impostos que fins aquell moment havia funcionat a Castella per convertir-ho en impostos reals, i tot això doncs provoca que hi hagi aquesta revolta, perquè, a més, el rei, el Carles I, el Carles d'Àustria, el Carles I, doncs, està més pendent de lo que passi fora d'allà, perquè l'estan proposant perquè sigui emperador i totes aquestes coses, i, clar, llavors ell què fa? Agafa els impostos d'aquí i amb els impostos d'aquí paga els gastos, les despeses d'allà, i els castellans, doncs, es revolten. De fet, quan el 1518, quan arriba aquí a Espanya, convoca les Corts a Valladolid per cobrar o per imposar el que se'n deia el servicio, que era un impost d'aquests destinat a les despeses reials que podia tenir, les despeses, ara en diríem despeses de representació, les Corts aquestes que dic convocades a Valladolid li neguen el pagament d'aquest impost. Llavors ell se n'ha d'anar cap a Europa a ser coronat emperador i comença el viatge cap a Compostela, les convoca novament a Santiago de Compostela, allà les Corts li tornen a negar aquesta d'això i finalment ja diu, bueno, veuràs ara, com que ha d'anar fins a la Corunya, les convoca a la Corunya, però allà només deixa entrar aquells que sap que votaran a favor d'ell, alguns altres doncs tenen entre cometes accidents quan tornen cap a casa, i per tant ell aconsegueix per una banda eliminar alguns opositors, però també per l'altra aconsegueix que li aprovin aquestes dietes, i per tant se'n va cap a Alemanya a ser coronat emperador d'Europa amb tota la pompa i solemnitat. Aquí, mentrestant, què es fa? Es reuneixen tota aquesta gent que estan disconformes a Àvila, es reuneixen i allà fan el debat i decideixen plantar cara al rei i trien els dos representants de Toledo, Pedro Lasso de la Vega i Joan de Padilla, que és un dels que resultarà decapitat, com a caps del moviment, i els envien a veure la reina, perquè la Joana està tancada en un convent, està boja, però està tancada en un convent, però no deixa de ser la mare del rei, i intenten que faci una pronúncia, es pronunciï a favor d'ells, però, evidentment, no poden aconseguir-ho. Llavors, què volen? Volen frenar tot això, volen tenir un règim jurídic com el de Catalunya, i, per tant, agafen les armes, es neguen a pagar impostos i tal. Els realistes, és a dir, els soldats del rei, de l'emperador, del ja emperador, que s'està anomenant emperador, doncs practiquen la repressió, incendien Medina del Campo el dia 21 d'agost de 1520 en represàlia perquè s'han negat a pagar un impost que era per l'artilleria, i la cosa comença a embolicar-se. Comença a embolicar-se perquè el Carles se n'ha anat i ha deixat com a jefe de totes les armes i tot això el cardenal Adrià d'Utrecht, i aquest resulta que és, podríem dir-ne, més papista que el papa. A la revolta dels comuners, ell hi envia els soldats en contra, i envia les tropes en contra, creix el refús a la fiscalitat, els comuners ataquen la fortalesa de Torrebatón i la conquereixen, però els realistes, per la seva banda, ataquen Toledo, i també van fent i cremen una església amb 3.000 persones a dintre, els comuners abandonen Torrebatón per anar cap a Toro, per reunir-se allà, per fer el gran exèrcit allà, però els realistes els encalcen a Villalar, i a la batalla de Villalar els derroten estrepitosament, maten fins un miler d'homes, ni en fan quasi 6.000 presoners i tal, i com que agafen aquests caps que dèiem al començament, aquest Maldonado, Bravo i Padilla, el dia 24 d'abril, com dèiem, els passen per la pedra, els hi tallen el coll, i el moviment comuner, tot i que farà alguna petita revifada, el moviment comuner es desinfla com un volado. I com que hem parlat de Castella i hem parlat dels comuners, hi va haver-hi un moviment en un moment determinat, un moviment cultural i tal, que volia recuperar, quan va començar la democràcia, volia recuperar tot aquell esperit i tot això. I allà al mig hi havia un grup que encara hi és, el Nuevo Mester de Juglaria, que va fer un cant dedicat precisament a tot això, al moviment aquest i a l'esperit de Castella i tal, que portava per títol i porta per títol Canto d'Esperanza, i ens sembla que pot complementar aquesta explicació. Aquí teniu, doncs, cantat per Nuevo Mester de Juglaria, Canto d'Esperanza.
En abril para más señas, en Villa la justicia, en quienes justicia pidieran. En Villa la justicia, en quienes justicia pidieran. Malditos sean aquellos que firman la sentencia, malditos todos aquellos los que ajusticiar quisieran. Al que luchó por el pueblo y perdió tan justa guerra. Desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar. Ay, ay, no se ha vuelto a levantar. En manos de rey bastardo cigüeñas han de volver por San Blas, si las heladas de marzo los trotes se han de llevar, si las llamas comuneras otra vez crepitarán, cuanto más vieja la yesca, más fácil se prenderá, cuanto más vieja la yesca y más duro el pedernal, si los
d'abril de 1969, el dia que mora a Montevideo, a Uruguai, la gran actriu catalana, hauríem de dir, però potser uruguai o catalana, Margarida Xirgu i Subirà. Margarida Xirgu i Subirà era filla de Pere Xirgu i Pepeta Subirà, dos catalans sense masses qualitats especials, que quan la nena té 2 anys marxen a viure, ells vivien a Molins de Rei, marxen a viure a Girona i 6 anys després tornen a Barcelona aprofitant els moviments socials que hi ha en aquell moment. El seu pare, que és una mica republicà, diguem-ne, la porta a Ateneus Obrers, la porta als Cors de Clavé i totes aquestes coses, i el 1900, com que la cosa no està per orgues, la nena entra a treballar en un taller de passamaneria mentre fa d'actriu en grups aficionats. Debutarà el 1902 al Saló Asiático de Barcelona amb L'Onubi de Josep Feliu i també amb una obra en castellà d'on Álvaro, La Fuerza del Sino. Va fent paperets, va fent paperets, fins que el 1906 interpreta Teresa Racanc, de Zola, al Centre de Propietaris de Gràcia, i té un èxit aclaparador que li obre la porta a l'escena professional. És a dir, les companyies de teatre van a buscar-la per... I ella debutarà el 8 de desembre de 1906 al Teatre Romea, ni més ni menys que amb la Maricel de l'Àngel Guimarà, on feia el paper de Blanca. Però el 1907 mor el seu pare i ella s'ha de fer càrrec de la mare i d'un germà que té, que és 4 anys més petit que ella, des del teatre, i no abandona el teatre i continua tenint èxits amb el teatre, i fins i tot en aquell any, el 1907, fa la seva primera pel·lícula. El 1910, a Barcelona encara, estrenarà al Teatre Principal La Salomé d'Oscar Wilde, en la qual interpretava literalment la dansa dels set vels, és a dir, es despullava l'escenari, la qual cosa provoca un escàndol i la despatxen i tot això, però clar, també al mateix temps la fan famosa i resulta que tots els autors catalans escriuen obres per ella. L'any següent l'Àngel Guimarà li escriu La reina jove i ella, vista l'èxit de tot això, fundarà la seva pròpia companyia teatral i al cap d'un any signarà un contracte amb un empresari argentí, un tal De Rosa, que li permetrà actuar a Amèrica i actuar en castellà, cosa que aquí a Catalunya no senta gaire bé i la critiquen força. Però ella, el 1913, emprendrà la seva primera gira internacional per Argentina, Uruguai i Xile, i quan acabi s'instal·larà a Madrid, on ja s'ha fet, mentrestant s'ha fet popular, i on debutarà al Teatre de la Princesa amb El Patio Azul, que és la traducció del Pati Blau, de Santiago Rusiñol, i una Electra que, bueno, encandila tothom, els crítics estan a d'això, i que fa que molts autors escriguin obres per ella. Pérez Galdós, Benavente, Valquíria, etc. Ella, Valquíria Marquina, veient l'èxit de tot això, el que fa és parlar amb l'Enric Borràs, que també té la seva companyia de teatre, i el 1919 fusionar les dues companyies, la qual els hi permet estrenar a Madrid, estrenar-se aquesta companyia conjunta amb una obra de Jacinto Benavente dita La Senyora. El 1921 parteixen cap a la segona gira americana, que actuarà a Mèxic i a Cuba amb molt èxit, no cal dir-ho. Tornen a Espanya. 2 anys més tard començaran una tercera guia per Argentina, Xile, Uruguai, Perú, Venezuela, etc etc. I tornaran a Barcelona, on al Teatre Goya estrenaran Santa Joana de Bernard Shaw. En un homenatge, perquè ella ja és famosa, que li fan a Madrid el 1926, Margarita Xirgu coneixerà el que serà el seu autor preferit, Federico García Lorca, que li escriu Mariana Pineda, que ella representarà al Teatre Goya de Barcelona amb gran èxit i amb decorats de Salvador Dalí, però que també li escriu La Zapatera Prodigiosa, Yerma, Doña Rosita la Soltera, i ella continua acumulant èxits. Fins que el 1926 fa una visita a Mèrida, la ciutat de casereña, extremenya de Mèrida, i allà proposa fer representacions teatrals al Teatre Romà de Mèrida. Tothom diu què? Se'n surt, al final, ella tossuda, aconsegueix que un amuno li tradueixi la Medea de Sèneca, el castellà, naturalment, i l'estrena sense fer servir decorats, amb tal, i amb la presència aconsegueix que hi vagi convidat el president del govern, Manuel Azaña. Estrena aquesta Medea, doncs, el 18 de juny de 1933, amb un gran èxit que permetrà continuar i crear, d'alguna manera, el Festival d'Art Clàssic. El 1936 emprendrà el seu quart viatge cap a Amèrica, però serà aquest un viatge sense retorn, perquè aquí ha esclatat la Guerra Civil, el Franco ha començat a fer de les seves, i ella és coneguda per les seves inclinacions republicanes. De fet, el 1937 serà nomenada delegada del govern català a Montevideo, com el Casals ho va ser a Mèxic, i per tant representarà el govern republicà en l'exili. En resposta a això, el Franco li confiscarà tots els béns i la condemnarà a l'exili. Què vol dir això? Vol dir que ella s'haurà de quedar a Uruguai. El 1959 obtindrà la ciutadania uruguaiana, per això dèiem al començament si catalana o catalano-uruguaiana, i anirà fent tasques de primer d'interpretació, després ja de direcció, dirigirà el 350è aniversari de la mort de Cervantes, i el 25 d'abril de 1969, com dèiem, morirà a Montevideo, sent enterrada allà, però quan el 1988 la Generalitat demani repatriar les seves restes mortals cap a la seva nadiu a Molins de Rei, doncs les restes tornaran a Catalunya, on avui reposen, amb el nom de Margarida Xirgo i Subirà. I quan vam buscar una música per completar aquesta biografia d'aquesta gran actriu catalana, ens sonava que hi havia un nom, allò dels nens, Margarideta Lleva't de Matí, però ens va semblar que no era massa. Però vam trobar, per sort, una cançó d'en Joan Mas que porta per títol Margarida, que evidentment no està dedicada a Margarida Xirgo, però que nosaltres dediquem a la Margarida Xirgo i a totes les Margarides que, com sabem, ens escolten. Per tant, aquí teniu Joan Mas, Margarida.
Vespre, caminant per una platja oblidada, vaig veure el seu cos altiu que la mà s'emmirallava. Va endinsar-s'hi lentament i la veu se'n va fer estelles de tant cridar que tornés o em deixés anar amb ella. Com una estrella, verge i lluent, com una estrella adolescent. La vaig cridar, Margarida, 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 t'estimo damunt la sorra. Va escriure abans de marxar. La vaig cridar, Margarida, 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 però el seu rostre se'n perdia a l'immens blau fosc del mar. Quan el sol se'n va a dormir i en les nits de lluna plena, cerco els seus ulls infinits, ajagut damunt l'arena de la mar. Espero un gest, segur que m'ha de tornar la noia d'esguard ferit que gelós em va robar. Com una estrella, verge i lluent, com una estrella adolescent. La vaig cridar, Margarida, 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 t'estimo damunt la sorra. Va escriure abans de marxar. La vaig cridar, Margarida, 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 però el seu rostre se'n perdia a l'immens blau fosc del mar. La vaig cridar, Margarida, 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 però el seu rostre se'n perdia a l'immens blau fosc del mar.
El 26 d'abril de 1933, el dia que a Alemanya el polític, diguem-li, Hermann Göring, crea la policia secreta nazi que es coneixerà amb el nom de Gestapo. Tot això passa en una Alemanya que està en un procés de reunificació, bé, que s'ha reunificat, eren diferents estats, ara ja són tots un, sota la batuta de Hitler, que imposarà, a poc o molt, el seu règim de terror, el seu règim nazi. L'objectiu de la Gestapo, quin és? És fer callar, o fer desaparèixer, potser més que fer callar, fer desaparèixer tots els que considera que són un perill pel govern nazi. Per això no dubta en fer servir els mètodes, els que siguin, els més expeditius si pot ser, i buscar tots aquells grups que qualifica de perillosos i neutralitzar-los, uns grups en els quals hi ha els jueus, hi ha els gitanos, hi ha els comunistes, hi ha els homosexuals, però també hi ha un grup, al final de tot, que diuen que són antisocials. I què interpreta el poder nazi per antisocial? Doncs els que van en contra dels interessos del partit que governa Alemanya. Gestapo és un acrònim del Geheimstaatspolizei, o sigui, la policia secreta de l'Estat. Però recordem que, això que us deia abans, Alemanya fins aquell moment doncs, havien sigut una colla de regnes o de repúbliques o de comtats o coses d'aquestes que s'han anat fusionant i, per tant, aquí, quan es crea una cosa a nivell estatal, la cosa, mare de Déu, té tela. Actuant com a policia secreta, estava formada doncs, per gent que havia recollit d'altres grups policials, d'altres cossos policials, sense tenir en compte els antecedents polítics. El que comptava allà era l'eficàcia, que poguessin descobrir forces d'això. Tenien llibertat d'acció total i, per tant, podien investigar qualsevol cas que els hi semblés que podia posar en perill el d'això. I sobretot, es basaven en denúncies anònimes, o sigui, el gent que anava a la policia tenia mania amb el veí i deies que el veí critica l'Estat i vinga, doncs som-hi i tal. Però, evidentment, aquesta Gestapo va tenir un nucli i aquest nucli va ser la policia estatal prussiana, un cos policial que havia manat en l'imperi prussià, en el regne de Prússia, i que havia investigat crims polítics en aquella part de la futura Alemanya des del segle XIX i fins a 1933, que en aquell moment estava manat per Rudolf Diels, que el Göring diu, bueno, doncs escolta, com que creem aquesta entitat, creem aquesta Gestapo, doncs tu passaràs a ser-ne director i absorbeixes aquella policia estatal prussiana. Els inicis de la Gestapo, val a dir que van ser normals, perquè simplement era un cos de policia que deixava de ser de Prússia per passar a ser d'Alemanya, diguem-ne, no? En principi de tota Alemanya, i per tant estava format per policies normals. Ara, a partir d'aquell moment, la ingerència política del partit nazi va fer que, diguem-ne, tots els ingressos que hi havia de gent nova, perquè era una cosa, un moviment o un cos policial que anava creixent, doncs tots vinguessin del Partit Nacional Socialista, del partit nazi, i per tant es anessin radicalitzant les seves actualitzacions. Tampoc va faltar els elements interns de lluita, no? Quan el Göring va destituir el Diels perquè no funcionava, el director aquell que va posar primer, i s'hi va posar ell, va tenir problemes amb alguns dissidents, en concret pel Himmler, amb el Himmler, Heinrich Himmler, que era el comandant de les SS, que era una altra policia secreta, però aquesta de la zona de Múnich, de la regió de Múnich, que també pretenia ser el grup dominant dintre d'aquesta Gestapo que manaria a tot Alemanya. Van anar apareixent divergències, però al final el Hitler va donar un cop de puny sobre la taula, ells van aparcar les seves diferències, el Göring va desaparèixer, per dir-ho així, i ho va deixar en mans del Himmler. Però en aquest Himmler va tenir també dintre de la... Ara ja no a altres zones d'Alemanya, sinó dintre de les pròpies SS, va tenir una rèplica per Reinhard Heydrich, que era el cap de seguretat de les SS, que va arribar a fer-lo fora i el Hitler va agafar el Himmler i el va portar a un altre càrrec i el va deixar amb ell allà. I el va deixar amb ell allà perquè netegés els problemes interns, perquè dintre de les SS hi havia una mena d'exèrcit particular, no? Hi havia un cos paramilitar que eren les SA i que aquests eren molt més violents que els altres i tot això. I el primer que va fer doncs aquesta nova organització, el comandada pel Heydrich, va ser eliminar aquests paramilitars, d'aquests que es deien de camises pardes, les camises pardes, les va eliminar en la famosa nit dels gabinets llargs, on, bueno, els van passar tots per la pedra, començant pel que era el cap de tota aquesta organització, Ernest Röhm. La Gestapo llavors es va, anar, va incorporar a les SS, tot va fer un totum revolutum i van començar a expandir-se per Alemanya. Van posar oficines a les principals ciutats de tot l'estat alemany, que anava ampliant-se, recordeu, anava afegint Àustria i totes aquestes coses, amb la, i també els camps de concentració, amb la qual cosa aquesta Gestapo es va convertir en una mena de policia oficial a la qual tothom tenia por, i que no n'hi havia per tant, per dir-ho d'alguna manera. Eren més els mètodes que no pas la quantitat, perquè no passaven de 32.000 els militants, no, o els afiliats o els seguidors. No, de la meitat mantenien l'ordre, passejant pel carrer, espiant, fent coses d'aquestes. Vull dir que, per tant, era més la salsa que els cargols, era més la fama, que, però, malgrat tot, la Gestapo va continuar fent por a la gent. Quan es va acostar al final de la Segona Guerra Mundial, ja es va veure que Alemanya tenia el carro pel pedregar, doncs la Gestapo es va anar... Allò, tothom deia, jo, Gestapo, no. Se la va anar traient de sobre la gent. L'edifici principal de Berlín va ser bombardejat el 3 de febrer de 1945 i el mateix 1945, el mes d'abril, els russos van entrar a Berlín i van plantar la seva bandera a la seu de la Gestapo, que seria formalment dissolta un mes més tard pel general Eisenhower i que el judici de Nuremberg es va declarar o va ser declarada organització criminal i prohibit a Alemanya i per sempre. I quan van plantejar el tema de la Gestapo, va sortir, recordareu la pel·lícula, la mítica pel·lícula Cabaret, amb la Liza Minnelli, el Joel Grey i tal. I hi ha un moment en el qual, en una mena de festa popular, hi ha un espectador que s'aixeca i comença a cantar una cançó que després tothom segueix i que va constituir un dels punts culminants de la pel·lícula, perquè és una mena d'himne que cantaven els nazis en el seu moment. Aquí ens l'interpreta, a la banda sonora de la pel·lícula, el Mark Lambert, i aquesta cançó porta per títol Tomorrow Belongs to Me, és dir, el futur és meu, el demà és meu. Tomorrow Belongs to Me, de la pel·lícula Cabaret, interpretat per Mark Lambert.
The sun on the meadow is summery warm. The stag in the forest runs free. But gather together to greet the storm. Tomorrow belongs to me. The branch of the linden is leafy and green. The Rhine gives its gout to the sea. But somewhere a glory awaits unseen. Tomorrow belongs to me. The babe in his cradle is closing his eyes. The blossom embraces the bee. But soon says a whisper of us.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
27 d'abril de 1956, el dia que als Estats Units el boxejador conegut com Rocky Marciano anuncia que abandona la boxa com a campió dels pesos pesants i en qualitat d'invicte, és a dir, sense haver perdut ni un sol combat de boxa. Aquest, el Rocky Marciano, es deia originalment Rocco Francis Marchegiano i era fill d'uns emigrants italians que, bueno, van tenir família numerosa. Ell, de fet, ell tenia dos germans i tres germanes, que quan tenia només 8 mesos va patir una pneumonia de la que quasi se'n va al cementiri, però que va sobreviure. Va anar a estudiar al Brockton High School, on va començar a aficionar-se a l'esport i, en concret, al béisbol i al futbol americà. Però va haver de deixar l'escola per anar a guanyar-se les garrofes, perquè les coses no estaven com per poder tocar campanes, i va entrar a treballar en una fàbrica d'equips gimnàstics. Després va passar a treballar a la construcció i d'allò del ferrocarril, i finalment, fins i tot, va arribar a fer de sabater. Quan a l'any 1943 el criden a la mili, doncs Estats Units està en guerra, la Segona Guerra Mundial, l'armada doncs l'envia durant 2 anys a Gales, en concret a la localitat de Swansea, i allà està treballant, està ajudant els ferris que envien tropes cap a Normandia i tal, i clar, a les estones lliures es dedica a l'esport. A ell li agrada l'esport i comença a boxejar dintre dels equips, de les competicions que fa l'exèrcit dels Estats Units amb el nom de Rocky Mac. I ho deixa perquè li agrada més el béisbol, però finalment se n'adona que el béisbol no és lo seu, torna a la boxa i, abans de marxar de l'exèrcit, encara guanya un torneig de boxeig amateur que fa l'any 1946 promou l'armada americana. Naturalment, el tornar de la guerra i tal, és un home que es belluga, el sector de la boxa, doncs, pel tema de les apostes i tot això, li interessa buscar històries, i per tant, ell fa el seu primer combat com a professional el 17 de març de 1947, noquejant Lee Epperson amb 3 assalts, vull dir que el noi és expeditiu. Però decideix tornar durant un temps a la categoria aficionada per lluitar al campionat dels guants d'or de la zona este, de l'Amèrica dels Estats Units de l'Est, on, curiosament, és derrotat, perd. I també per presentar-se a la selecció dels Jocs Olímpics, on també torna a fracassar i és noquejat, la qual cosa li fa veure que realment, si es vol dedicar al boxeig, ho ha de fer com a professional. Per tant, s'inscriu com a professional, comença a entrenar allò a fons, i el 12 de juliol de 1948 guanyarà el seu primer combat amb Harry Bilisarian, que el portarà a una ratxa de 6 victòries per KO abans de que un fosc boxejador, encara professional, però de les categories inferiors, Don Mogart, aconsegueixi aguantar-li els 10 assalts que durava el combat, però, evidentment, perdent els punts estrepitosament. Mentrestant, com que un dia el anaven a presentar i al presentar-lo el seu speaker, per comptes de dir en Rocco Marchegiano, va dir en Rocco Marciano, doncs el seu productor, l'Albert, li va semblar bé aquest nom i diu, escolta, per què no et canvies el nom? I a partir d'aquell moment el noi serà conegut com a Rocky Marciano. Serà conegut com a Rocky Marciano i una ratxa de combats que guanya fins que el 24 de març de 1950, lluitant amb Roland Lastarza, que també estava imbatit fins aleshores, guanya els punts. El guanya els punts. I el Rock, el Roland Lastarza aquest, li diu, bueno, ja te veré, no? Com que continua amb una ratxa de victòries per KO, surt a la televisió, i això el fa famós, i acaba fent-se, però ja no famós, sinó superfamós, quan el 27 d'octubre de 1951 s'enfronta al mític Joe Louis, el boxejador Joe Louis, en el seu últim combat, i el guanya ell derrotant el campió. Amb tot això, aconsegueix prou punts i prou de prestigi com per poder lluitar pel Campionat Mundial dels Pesos Pesants, començant amb una lluita contra Jersey Joe Walcott a Filadèlfia el 23 de setembre de 1952. Ell el tiren a terra amb ell, cau el primer assalt, però es recupera i en el número 13, en l'assalt número 13, tomba el seu rival i, per tant, es converteix en el nou campió dels pesos pesats. A la revanxa, disputada un any després, ja no dona opció i el primer assalt, el Walcott, va parar a terra. I torna a sortir, llavors, en aquell moment, el Roland Lestarza dient-li que ni deu una i que, per tant, deu la revanxa i es presenta, però el Rocky, el Roland Lestarza és absolutament noquejat pel Rocky Marciano, que continuarà amb altres campions mundials i tot això, i anirà sent, lluitarà amb Archie Moore i mantindrà el seu títol fins al 1956, quan el 27 d'abril, com dèiem, amb només 33 anys i amb un rècord de 43 victòries abans del límit i cap derrota com a professional, doncs anuncia que es retira del boxeig. Quedarà, doncs, de la boxa. Quedarà com un testimoni, anirà fent la seva vida, anirà a la televisió, farà exhibicions, totes aquestes coses, fins al 31 d'agost de 1969, la vigília del seu cumpleanys, quan, tornant en un avió privat cap a Des Moines, on vivia, l'avió, hi ha una tempesta, l'avió vol aterrar i acaba estampat contra un arbre, i la llegenda del Rocky Marciano passa a la història. Ell està enterrat al cementiri de Fort Lauderdale, a Florida, amb la seva esposa, però ell continua sent el mite, un dels grans mites de la boxa nord-americana, Rocky Marciano. I ja que parlem de la boxa nord-americana, volíem posar-vos la cançó del Bob Dylan, aquella del Hurricane, que explica precisament la història d'un boxejador, no un boxejador de l'èxit del Rocky Marciano, però que d'alguna manera és un homenatge a la boxa, però dura 8 minuts i ens l'hauríem de menjar amb patates. I per tant hem buscat i hem trobat una versió del propi Bob Dylan d'aquella cançó que van fer famosa el Simon & Garfunkel, que portava per títol The Boxer, que és el boxejador, i que el Bob Dylan fa la seva particular versió. Per tant, com homenatge al Rocky Marciano, aquí teniu The Boxer per Bob Dylan.
I am just a poor boy, though my story's seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. La la la, la la la, la 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 la. When I left my home and family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railroad station running scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lie, 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 lie. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers, just to come on from the whores on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. Oh, la 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 la. Closing and wishing I was gone, going home, where the New York winters are leading me, going home. In the clearing stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries a reminder of every blow that's laid him low and cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains.
28 d'abril de 1889, el dia que a la localitat portuguesa de Vimeiro neix el dictador portuguès António de Oliveira Salazar, que va ser primer ministre de l'any 32 fins a l'any 68 del segle passat. De fet, ell venia d'una modesta família de camperols. Va entrar al seminari eclesiàstic el 1905, però després de 5 anys se'n va adonar que allò no era el seu. Va marxar del seminari i se'n va anar a Coimbra a estudiar dret. Es va titular a l'any 1914 i el 1917 ja tenia la càtedra d'Economia Política i Finances. Es va doctorar l'any 1918 i es va acostar i es va fer militant de la Democràcia Cristiana, per la qual es va presentar a l'any 1921 com a diputat al Parlament per la ciutat de Guimarães, però va començar a mostrar el seu geni perquè un cop elegit, al cap de 2 dies, veient com anaven les coses dintre del partit, i el de 2 dies és literal, va decidir abandonar, va deixar la seva acta de diputat i se'n va anar altra vegada a la universitat a donar conferències, a escriure i a fer classes. El 1926, quan hi ha la revolució que es produeix, la revolució militar contra el rei Manel II, la dictadura militar que en surt li ofereix la cartera de finances. Ell diu, bueno, sí, accepto la cartera de finances, però vull mans lliures per poder actuar dintre del ministeri. Sí, sí, no pateixi, no sé quantos. I repeteix la mateixa història que havia fet la primera vegada que va entrar en política. 13 dies després de ser nomenat ministre, com que diu, no em deixeu fer el que jo vull, per tant, aquí teniu el càrrec i jo me'n torno a Coimbra. Dos anys més tard, quan és elegit el president António Óscar de Fragoso Carmona com a president de Portugal, li tornen a oferir la cartera de finances i ell l'accepta, però vol, cada vegada exigeix més, llavors vol que pugui controlar les despeses i ingressos de tots els ministeris, imposant una política d'austeritat i control. Li diuen que sí i aquests li deixen que faci el que volia fer, i en un any aconsegueix passar d'un dèficit horrorós que tenia l'Estat a un superàvit a les finances públiques, cosa que el converteix en una mena de salvador de la pàtria davant de tots els de dretes, siguin monàrquics, siguin catòlics, siguin, no sé, les forces armades també estan amb ell, perdoneu l'expressió, que pixen colònia, i l'elit financera una altra, que otro que tal baila, que dirien els castellans. Quan la revolució aquella que es havia produït va perdent pistonada, ell s'atreveix a fer un pas més. Què fa? Rebutja absolutament el parlamentarisme i crea el que demana que sigui o vol que sigui un partit únic, un partit que es dirà Unió Nacional. El 1932 assumirà, perquè els de la revolució ja estan cansats, assumirà el càrrec de primer ministre de Portugal i en qualitat d'aquest impulsarà un projecte de Constitució, una nova Constitució, on només hi haurà un partit i que el 1933 serà plebiscitada i aprovada per tota la gent, donant pas al que ell bateja com l'Estado Novo. Estado Novo, que en el qual l'executiu, és a dir, el govern, té el control de l'Estat i, si convé, el control del Parlament. Ell ja s'encarregarà d'anar-ho repartint entre els monàrquics i els republicans perquè la cosa vagi tranquil·la. Però té un inconvenient, i és que el país del darrere, del darrere de casa seva, Espanya, ha començat la guerra i ell té por de que els alemanys, com que ells, els portuguesos, estan a costat dels britànics, que els alemanys empenyin el Franco a que envaeixi Portugal. Llavors, què fa? Li posa facilitats al bàndol franquista, ells es poden entrar i sortir de Portugal per comunicar el nord amb el sud i totes aquestes coses, però vetllant les bones relacions diplomàtiques per evitar que els alemanys indueixin Espanya, com dèiem, el Tercer Reich indueixi Espanya a conquerir Portugal. Els monàrquics diuen que posi un rei, ell diu que no, i per demostrar que mana ell, quan ja està en el 1951, embargarà totes les possessions de la Casa Real i descartarà la indemnització a l'Església per la nacionalització, també. Però, clar, no s'acaba aquí la història. Arriba la Segona Guerra Mundial. Aquí el Salazar farà, bueno, una virgueria. Mantindrà la neutralitat i al mateix temps mantindrà l'aliança històrica que té amb Gran Bretanya perquè la defensi d'Espanya. Treballarà per mantenir Espanya la neutralitat, firmarà el pacte ibèric amb el Franco el 1900, tot i que no es podien veure tots dos, però firmaran el pacte ibèric el 1942 i, en canvi, el 1943 permetrà que els aliats fagin servir les illes Açores com a base de recolzament a les seves forces aèries i a les forces aèries aliades en general. Tot això què li permetrà? Que quan s'acabi la Guerra Mundial, a diferència d'Espanya, que queda marginada, ell podrà acostar-se als Estats Units, podrà entrar a la OTAN, podrà tenir, diguem-ne, ajuts i tal, però ell és partidari de l'autarquia econòmica i això, vull dir, de Santiago i Cierra España, que no entrin empreses estrangeres, i això provoca una gran depressió que provoca també un gran creixement de l'emigració, a més agreujat perquè per l'inici de la guerra colonial d'Angola i Moçambique, que es busquen independitzar, i el fet de que el govern no pari de reclutar soldats de totes les edats i de totes les procedències. Vist el rebuig aquest internacional a això de l'economia, doncs el Salazar practica, com diem, un aislacionisme internacional, no? Un lema, el seu lema, orgullosament té solos, va fent tot això. Però tot això també el porta a enfrontar-se amb els sindicats que comencen a funcionar, als partits polítics clandestins que volen que s'implanti la democràcia i tot això, i que fan que ell comenci, derivant de la guerra colonial, augmenti la repressió sobre la ciutadania. El final de Salazar començarà el 3 d'agost de 1968, quan, amb 79 anys i de vacances a Estoril, caigui a terra, es dongui un cop al cap i no vulgui que l'atenguin els metges, però quedi seriosament afectat. Quan torna a Lisboa, el 6 de setembre té una embòlia, ha de ser traslladat d'urgència a l'hospital, on és operat d'urgència, mentre el president de Portugal el relleva com a primer ministre, posant el seu lloc a Marcelo Caetano, però ningú té nassos de dir-li. I, per tant, el Salazar morirà el 27 de juliol de 1970, pensant-se, un any després, pensant-se que encara governa i que, bueno, ell és el que mana a Portugal. De fet, els que el succeiran, el Marcelo Caetano i companyia, també es pensen que manen a Portugal, però Portugal ja està en plena efervescència i està en plan de preparació del que serà el cop d'estat que portarà la democràcia a Portugal, la dita Revolució dels Clavells. I com que la Revolució dels Clavells va tenir una cançó com a leitmotiv i com a vehicle per marcar el començament de la revolta, doncs tant el Marc Pujol, que avui és el que ha portat tots els comandaments així on fire, el Toni Olivella, que li ha fet uns ajuts aquí molt importants també, i la Goretti Martínez, que ara es posarà a treballar fent això que dèiem de la pàgina web, i un servidor que els hi ha donat la tabarra durant tota aquesta hora, hem cregut que era interessant acomiadar aquesta darrera efemèride amb la cançó que, com dèiem, va significar l'inici de la Revolució dels Clavells. Gràndola Vila Morena. Nosaltres ens acompanyem, ens acomiadem fins a la setmana vinent i els deixem amb en José Alfonso i la seva Gràndola Vila Morena.
Gràndola Vila Morena, terra de fraternitat, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade.
fue que más ordena terra la fraternidad grandula Vila Morena.
En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdade, grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade,
grandola Vila Morena.
À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grandola a tua vontade,
grandola a tua vontade,
jurei ter por companheira a sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.